Hola, benvingudes a Escenaris Volàtils, el podcast de Grec Festival d'Estiu 2023, junt amb les biblioteques de Barcelona.
Des d'ara mateix comencem a fer desfilar noms, espais, disciplines i propostes d'aquesta gran festa de les arts vives que se celebra des del 24 de juny al 13 d'agost de 2023.
A l'escenari Volàtils, planegem per tota la programació del Grec d'enguany, posant la mirada en els missatges, els impactes i les ressonàncies que afloren dels espectacles de la present edició, que gira entorn la idea de col·lectivitat i la consciència de grup.
I tot això ho farem amb convidats de l'alçada de Francesc Casadesús, director del Grec Festival 2023, l'Ivan Morales, director de Los Juegos Feroces, El Día del Watusi, volumen 1, la Carlota Subirós i l'Alba Pujol, directora i actriu respectivament de la Plaça del Diamant, i els Cabo San Roque, que presenten al CCCB la seva trilogia de teatre expandit, Tres maneres d'entrar, Rodoreda, Verdaguer i Brossa.
I tot això ho fem també de la mà de la col·laboració entre el Festival Grec i el Consorci de Biblioteques que donen vida a aquest podcast, que es fa possible gràcies a aquesta nova veu que ara tenen les biblioteques, la seva ràdio, Ràdio Maconda, una ràdio comunitària que forma part de la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona, l'XRCB, i que sona des d'aquest estudi de la Biblioteca Gabriel García Márquez. L'equip de l'Escenaris Volàtils el formen un corus de veus i caps i mans, també colorit i virtuós, darrere i davant els micros. Som la Montse Pozo, el Julián Figueroa, la Martina Tatger, el Joan Miquel i aquest gran especialista en cultura, escenes i escenaris que m'acompanya aquí mateix, el Nil Martín.
Bueno, i no ens oblidem de tu, Albert Fernández, home del renaixement de Ràdio Maconda.
Vale, sí. Bueno, en fi, oblidem-nos de tot perquè nosaltres mirarem de no oblidar-nos de res del Grec Festival 2023 i algú és possible que ara es demani, ja sol passar, no? El títol, què és el títol aquest d'Escenaris Volàtils? Doncs mira, és que som aquí, som vaporosos, i lisèrgics, i ens agrada que es volatilitzin amfiteatres davant els micros i dins els caps. Així que estigueu atents a cada entrevista d'aquest podcast perquè tenen un desenllaç, totes elles, un desenllaç imprevist i dislocat on la sensatesa, diguem-ne, s'esvaeix. Cosa divertida, ja veureu. Per tant, comencem ja, enlairem aquest Escenaris Volàtils fent un vol aeri per les seves disciplines, espais i intencions de la mà de la Martina Tatger i el Nil Martín.
El Festival Grec engega la seva 47a edició amb ganes de sorprendre i d'obrir-se cada cop més a totes les disciplines i interessos artístics. Després dels anys pandèmics, del distanciament, el Grec 2023 aposta per la connexió i per l'escolta del ritme conjunt, talment com si el festival fos una improvisació de jazz.
Una improvisació, un any més, plural tant pel que fa a les disciplines com a procedències. El Grec Festival 2023 acull espectacles de circ, teatre, dansa, música, cinema i escena híbrida, procedents tant de l'escena local com la nacional i la internacional.
De fet, el tret de sortida del Grec d'enguany posa al centre dues disciplines sovint oblidades, el circ i les agrupacions corals, amb l'espectacle De Puls, a partir del 29 de juny.
Aquesta és la primera de les 88 propostes que es poden veure enguany al festival, entre el juny i l'agost. Els espectacles de Grec Festival 2023 es reparteixen en prop de 40 espais, des del Teatre Grec a Montjuïc, passant per diverses sales de Barcelona, i els espais singulars de Grec Ciutat.
I, naturalment, amb diverses activitats vinculades amb la xarxa de biblioteques de Barcelona, clubs de lectura sobre les novel·les que han inspirat els espectacles La plaça del Diamant i Los Juegos Feroces, itineraris literaris vinculats amb la trilogia que presenta Cabo San Roque al CCCB i material bibliogràfic entorn la programació del Grec.
Estàs escoltant Ràdio Maconda.
Thank you.
L'estiu es desplega per la ciutat en dies d'eufòria i nits d'alta intensitat, mentre als escenaris del Grec esdevé la màgia que ara mateix comencem a fer desfilar també per aquest podcast. Hi ha ganes de Grec 2023 i hi ha ganes de parlar-ne amb els seus protagonistes.
No cal dir que el primer convidat d'escenaris volàtils ha de ser de gran alçada, espectacular com el Festival Grec de Barcelona, i segurament es tracta de la persona que coneix millor el festival i és, sens dubte, el més indicat per fer-nos en un repàs a vista d'ocell.
Avui rebem a Escenaris Volàtils ni més ni menys que el director del Festival Grec 2023, el Francesc Casadesús. Hola, Francesc, benvingut.
Hola, hola.
Com van anar els nervis o l'agitació en aquests moments, no? El punt aquest d'ignició i estrena del festival.
Estem excitadíssims, emocionats, amb moltes ganes i amb moltíssima il·lusió que la gent participi d'aquest festival fantàstic.
Que bé.
Hem començat sentint aquest jazz i és que t'hem sentit dir que les improvisacions de jazz tenen molt a veure per tu amb aquest Grec 2023, no? En quin sentit ho dius?
Bé, ho dic perquè el jazz, el que és bonic és que el solo brilla quan el conjunt també brilla, no? Llavors aquesta idea del... no es pot ser individu si no estàs en un grup. Aquesta idea del grup, l'individu, aquesta tensió, és l'eix conductor del festival d'enguany i em sembla que és una idea molt pertinent pel món en què vivim.
Sempre sí que hi ha una cosa darrere del Grec, no? Que és aquest treball de discurs, no? Darrere de tots els espectacles, no? Darrere tota la línia, diguéssim, que plega totes les connexions entre les propostes i el que succeeix en els nostres dies, no? Quina és la línia, una mica, a trets generals d'aquesta edició d'enguany?
Mira, el Grec és un treball en equip, evidentment, però també és un treball amb diàleg amb moltes estructures de la ciutat. O sigui, el Grec, per mi, el que pretenc és que sigui un festival de Barcelona que reflexi l'esperit o que reflexi l'estat d'ànim de la ciutat de Barcelona i per això hi ha un diàleg amb totes les estructures. Llavors, aquest diàleg, al final, també busques que tingui una coherència, que tingui alguna cosa que digui bé, per què això, per què no això altre... Llavors, aquest és una mica el discurs que trebem a partir d'escoltar, de parlar i de comentar en l'estat de la creació actual i aquest discurs comú és el que fa que tingui un sentit tot plegat, perquè passar d'un teatre grec a l'aire lliure, 2.000 persones, a espais petits amb joves creadors, per mi és un repte, però és un repte realment fascinant.
Totes aquestes propostes una mica que ara ens has començat a apuntar, ara hi farem un breu repàs.
Clar, perquè si hi ha una cosa que any rere any el Grec elabora i medita i, de fet, trasllada al públic d'una manera ben generosa, són això, el discurs que plega tot els espectacles, les connexions de les arts amb el curs propi de la vida. Tu mateix, Francesc, comentes a la presentació del festival que, tot i proclamar sempre doncs això, un festival alegre, no? Un grec divertit, aquest any la programació, tant la de caire internacional com la més local, té en part com a objectiu parlar del món d'avui, no? Són obres creades en l'àmbit global on són presents assumptes com la conservació de la natura, les guerres i les seves conseqüències, la veu de les dones, les persones en risc d'exclusió i també fins i tot la creixent presència de les intel·ligències artificials. Aquesta congregació d'assumptes cabdals esdevé per si sola o es busca una mica també?
Jo penso que un festival ha de fer que els artistes responen als temes d'avui a partir de les seves creacions i hem d'estar sensibles a que hi hagi un cert equilibri en la programació i són temes que ens toquen i jo vull que el festival respongui o hi hagi propostes que puguin també fer reflexionar. Llavors, en aquest sentit, els artistes ja creen, però sí que és veritat que nosaltres intentem que no falti cap tema rellevant en la programació, sinó que si estem parlant molt d'intel·ligència artificial, estem parlant molt de feminisme, estem parlant molt de disidència sexual, són temes que hi han de ser. Hi han de ser a partir de les mirades dels creadors, i si pot ser de creadors de casa, doncs molt millor. Fins i tot, també, quan fas programació internacional, dius, ostres, això, de la forma que ho veu aquest creador, ens pot ser interessant, perquè aquí, aquest espectacle, el que ha de fer és transformar-nos, el que ha de fer és portar coses que ens ajudin a mirar angles nous cap a alguns temes que potser nosaltres veiem una mica foscos, no? Aquest equilibri entre tot això és el que fa una programació de festival equilibrada i espero que interessant.
Al festival no hi falta cap tema i podríem dir que no hi falta tampoc pràcticament cap llenguatge, no? Perquè el grec uneix teatre, dansa, circ, música, cinema, però més aquest any heu volgut donar especialment la veu a dues grans disciplines oblidades a vegades de les arts en viu, no? Com ho són el circ i les agrupacions corals. De fet, a l'espectacle inaugural de Pulse, que es pot veure del 29 de juny a l'1 de juliol al Teatre Grec, es combinen, no?, aquests dos llenguatges, o també hi ha propostes com el Rèquiem de la Llum, no?, que passarà a l'Hospital de Sant Pau, on s'uneixen l'Orfeo català i la coreògrafa Marina Mascarell, no?, o altres propostes també, no?, que uneixen Sonia Gómez i l'Ostara Fontana a l'Auditori. Com casen aquestes barreges de llenguatges tan diversos en escena?
Bé, aquí hi ha una mica, si vols, la vareta del director de festival, que diu, ostres, hi ha una petita dosi d'intuïció o de casualitat o fins i tot a vegades de projectes que et presenta i dius, ostres, això és interessant. Sí que com a director intentes que cada any sigui diferent. Tu vols excitar, vols emocionar el públic i per tant has de fer coses una mica diferents dels anys anteriors sense trair-te, perquè línies de continuïtat n'hi ha, però hi ha una especialitat, alguna cosa singular de l'edició de cada any. Enguany, amb aquesta idea que parlàvem del singular al plural, de seguida vam arribar al circ com a art col·lectiu, com a art que les coses es fan en conjunt, o també en el món coral, que d'alguna forma diferents veus fan una de sola. A mi m'agradava aquest missatge i, evidentment, l'espectacle inaugural marca una direcció, l'inaugurar al final diu, ostres, va d'això, em sembla que és una assignatura que, bueno, et dona pistes del que passarà, i el que vaig veure aquesta proposta, i això ho hem de fer a Barcelona, i vaig trobar de seguida la complicitat del cor de noies de l'Orfeo català, que estan obertes al que sigui i entusiastes, i s'hi van voler sumar.
En aquest cosmovers de grans connexions hi ha una altra gran aliança que, de fet, d'alguna manera també estem plasmant aquí ara, que és la del Festival Grec amb el Consorci de Biblioteques de Barcelona, i amb aquest tresor que ara aquí estem fent sonar, que és la ràdio a les biblioteques, Ràdio Maconda. Fruit de la unió del Festival Grec i les Biblioteques de Barcelona, aquesta edició del Grec, les biblioteques proposen moltes coses, com per exemple aquests itineraris Rodoreda, Verdaguer i Brossa, que són tres itineraris i visites guiades al voltant de les instal·lacions que hi haurà al CCCB, tres maneres d'entrar a l'escenari, que és una trilogia de Cabo San Roque, i a banda dos clubs de lectura importantíssims sobre dues obres que es programen en el festival. Los Juegos Feroces, el dia del Batusi, volum 1, del Francisco Casabella, adaptada i dirigida per l'Ivan Morales, i La plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda, que portarà a escena la Carlota Subirós. No sé com d'important tu creus que és pel públic i per tota la gent que s'apropa a les sales, però també com pels lectors de les biblioteques, poder fer aquesta mena d'immersions i recorreguts per als textos que es porten a escena al Grec.
Bé, amb les biblioteques hi ha una història llarga i intensa, i jo crec que aquest any hem anat més lluny que mai. D'entrada, saps que ja hi ha un descompte per tots els usuaris del carnet de biblioteques, que és el descompte segurament més utilitzat del Festival Grec.
Importantíssim que ho diguis tu. És això, hem d'anar amb el carnet de biblioteques sempre a tot arreu.
Sempre la cultura, les dents, el carnet de biblioteques.
Això és un carnet important que fa molt temps que funciona, això ja hi és d'entrada. Però després sí que és veritat que més enllà del descompte hi ha una relació en continguts. Hi ha, potser si vols, una moda o una realitat, que és que molts artistes estan adaptant novel·les per fer espectacles literaris adaptats, i cada any en trobem alguns, i normalment d'aquests, llavors sempre fem aquest club de lectura, etc. Però enguany també afegim aquestes novetats, que és unes guies literàries meravelloses, realment felicito les persones que l'han fet, perquè hi ha una tria extraordinària sobre els temes que travessen el festival, que són una miqueta invisibles, però a través de les guies de lectura podem fer un aprofundir en alguns dels aspectes que toquem en el festival, i enguany això que dèiem, aquest, fins i tot passejades per Barcelona, amb aquests tres itineraris, Brossa, Verdaguer, Rodoreda, que són una mica l'excusa que hem trobat per fer un projecte especial a partir d'aquests tres, diem, instal·lacions, espectacles que es faran al CCCB a partir de la companyia Cabo San Roque.
Doncs ara, si us plau, jo crec que necessitem una mica posar el punt de llibre, no? I parar un moment per sentir dues veus poderosíssimes.
Si tu supieras que sueño contigo, que toda la vida he buscado lo mismo y te apareces como un delirio. había sido.
Enguany, com la majoria d'anys, tenim el grec artistes internacionals, un munt, de fet, i, de fet, uns quants que repeteixen, com ara Dimitris Papagiannou o Robert Wilson, però també molts altres noms que no hem sentit mai a la nostra ciutat. Quines descobertes internacionals ens convides a fer aquest 2023 al grec?
Mira, aquí també busco l'equilibri entre noms coneguts, que d'alguna forma tot festival ha de tenir aquells motors que es tiren a la programació i que ens agrada veure de tant en tant, perquè seguir que està fent el Dimitris o seguir que està fent el Wilson, em sembla que és imprescindible per un bon festival, no? Però tot i així, no em resigno en aquí i intentem, doncs, que la gent tingui ganes d'anar un palet més enllà. Bé, hi ha noms que, o projectes que a mi m'han costat molt i que em semblen molt rellevants. També et diria, depèn de les ganes que tinguis de ser provocat o de les ganes que tinguis de passar-t'ho bé. Hi ha dos espectacles que per mi et trauran de la zona de confort. Per tant, si voleu aventures fortes, a mi
ens agrada.
Creu que d'anar a veure el Lemmy Bonifacio, que és un director de Nova Zelanda que treballa amb una cantant maputxe, per tant, una barreja molt curiosa, però és un espectacle brutal, que més parla del genocidi del poble maputxe. Cuidar, els temes són importants. Clar. Per tant, un espectacle que et traurà de la zona de confort. I també estic molt content d'haver portat la Carolina Bianchi, que és una dona directora brasilera que parla d'un espectacle que ens confronta davant de la situació dels feminicidis. Llavors, aquests són els dos que et faran sortir de la teva zona de confort i que només per gent que té ganes i que té ganes de sortir. Llavors, hi ha altres noms molt més amables que em sembla que val la pena conèixer. Alexander Zeldin, que és un director de teatre que no ha estat mai a l'estat espanyol i que és un dels grans directors d'Europa a descobrir. Em sembla que és un director que realment val molt, molt, molt la pena. I, escolta'm, aquí, si vols, podem començar a dir noms, però que cadascú busqui segons els seus desitjos, perquè segur que troben alguna cosa del festival que els agradarà.
T'hem de confessar que, tan d'excitats com estem per l'edició d'enguany del grec i tant com ens agrada postular aquestes aventures radiofòniques i imaginar els escenaris idonis per a cada funció, també ens agrada posar-ho tot potes en l'aire i girar el món del revés. Ara et volem plantejar, per acabar, una mena de píleg tonto, una situació trencada, com una mena de jam session de jazz que no surt bé del tot, no? Com un darrer acord desafinat després d'un concert portentós. Imagina't, Francesc, que de tots els escenaris que disposeu al grec, que són decenes i decenes, o sigui, la ciutat estarà poblada pel grec, no? Escenaris, les sales, tota la muntanya de Montjuïc, però també escenaris insòlids que es reparteixen per la ciutat. Molt bé. Doncs tots aquests emplaçaments i teatres que tothom pot gaudir del grec 2023, de sobte no queda ni un. Un cataclisme, el canvi climàtic, la pitjor tempesta huracanada mai vista, s'ho ha endut tot. Mitja ciutat ha quedat destruïda i no queda res. Ni antic teatre, ni CCCB, ni muntanya de Montjuïc, ni el propi amfiteatre del grec. Res. I, davant d'aquest escenari, d'aquesta situació tan peculiar, només queda una sola opció. Una, de fet, a la que les institucions t'obliguen, d'alguna manera, per a aquest estat d'alarma. Celebrar el grec 2023 al Fòrum. I no només això. El Fòrum, allà al ciment del Fòrum, en horari diurn, de 12 a 5 de la tarda, perquè hi ha toc de queda, i amb totes les funcions i espectacles succeint alhora. I no només això, perquè a més t'imposen una altra cosa, una darrera condició. Un set de Calvin Harris en un dels escenaris principals.
Nima, if you know the words, let me hear you sing!
El Calvin Harris amb aquella afonia, tirant de micro tota l'estona i de hits supermastegats. Amb aquestes condicions extremes, Francesc, com t'ho faries per portar endavant el Grec Festival més al límit que et podries imaginar?
Podem tenir una ràdio?
La ràdio sempre, la ràdio t'acompanya sempre. Escolta'm, i tant i tant.
Segur que podem fer moltes coses amb ràdios, àudios i auriculars i cascos. Aquí moltes opcions possibles, fins i tot perquè no ens inventem alguna cosa sota el mar, no ho sé.
Ah!
Ep,
immersiu
aquesta.
I submergit.
Immersiu i submersiu, no diríem? Sí, sí, sí.
Molt bé, mons impossibles, arts vives, escenaris insòlids i escenes poderoses. Tot això i el que doni la imaginació és el Festival Grec. Doncs Francesc Casadesús, director del Festival Grec, moltes gràcies per visitar-nos a Escenaris Volàtils i compartir amb nosaltres aquest itinerari pel Grec 2023.
Moltes gràcies.
Molt bé, a volar.
A volar, a volar.
I tant, a volar fins als teatres del festival. Oh, allà sí. Ens veurem.
Ens veiem a les taules.
El dia del Watusi, la trilogia literària de Francisco Casabella arriba als escenaris de la mà del director i dramaturg Iván Morales. Morales s'endinsa en aquesta gran novel·la crítica de la transició, una novel·la que és, de fet, un joc de miralls, de ficcions i d'enganys, tal com ho és el teatre.
Morales prepara una versió escènica de tota la trilogia del Dia del Watusi, que té previst estrenar-se al Teatre Lliure l'abril del 2024. Però, de moment, podem veure en la primera part, Los Juegos Feroces, a la Sala Paral·lel 62, dins el Festival Grec, el 14 i 15 de juliol.
I d'aquesta manera ens explica Iván Morales com ha concebut la proposta escènica a partir d'un llibre tan particular, tan hiperbòlic.
Jo crec que una de les dificultats més grans, si no la més gran, a l'hora de traslladar una novel·la com el Dia del Watusi de Francis Casabella al teatre, és que, clar, tu tens, tens un llibre de 900 pàgines que quan el llegeixes pots tenir la relació que vulguis amb ell. És una relació molt personal, individual, on tu pots deixar-lo de llegir quan vulguis i pots allargar la seva lectura durant mesos, o t'hi pots posar les piles i llegir-lo en una setmana. Una obra de teatre, no. Una obra de teatre és per tu i per la resta del públic una experiència one shot. Arribes, ho veus i te'n vas. I que una novel·la amb un ritme tan trepidant com és el Dia del Watusi pugui tenir aquest ritme també amb la seva versió teatral, sense permetre que el públic entri i surti quan vulgui, és una de les grandíssimes dificultats, i per això és un procés que jo he volgut esponjar en el temps, donar-li el màxim de recorregut possible, i en aquest Grec el que veurem és el primer acte, la primera novel·la, Los Juegos Feroces, i també la primera aproximació d'aquest dispositiu teatral que ha de ser tan fidel al llibre com al mateix temps deslleial al format.
Caballero, ahí acaba de entrar Watusi. Ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega a su lugar, todo el mundo dice, a correr, que ahí llegó Watusi, el hombre más guapo de La Habana. Watusi.
Aquest ritme trepidant de la novel·la es reflectirà a escena amb les magnífiques interpretacions d'Enric Auquer, Àlex Moner, Xavi Sáez, David Climent, Raquel Ferri i Bruna Cusí.
Más grande que yo no hay ningún.
Vamos a bajarlo.
Sí, i també amb una composició musical original que transforma l'espectacle en una missa laica i punk en honor del Watusi.
Des de la xarxa de biblioteques de Barcelona s'ofereix un acompanyament literari per a totes aquelles persones que vulguin endinsar-se tant en la novel·la com en la seva posada en escena. En una primera sessió, Miki Otero ens apropa a aquesta novel·la mítica de Barcelona postfranquista i a la figura d'un autor de gran rellevància com ho és Francisco Casabella.
Nos bajamos, nos bajamos.
La segona sessió té lloc al Zoo de Barcelona, escenari emblemàtic de la novel·la. En aquest espai podrem xerrar amb el director Iván Morales i amb el Nil Martín, aquí al meu costat, sobre la novel·la i la seva adaptació teatral. Les inscripcions estan obertes a la web del Teatre Grec.
Bueno, por fin, ¿quién es que te va a pagar con Guatú?
Doncs sí, ja veurem com desgranem aquest text i aquest espectacle tan complexos com apassionants. Però primer de tot, anem a veure l'espectacle el 14 i el 15 de juliol a la Sala Paral·lel 62.
Los niños juegan a extraños juegos, curiosos mundos en sus extraños juegos. Utilizan agujas, una hoguera en el centro, abajo es arriba y arriba es abajo.
D'aquelles nits de lluna plena i somnis d'embalat a la vivència universal d'una dona vista amb els ulls d'avui. el 13 i el 16 de juliol, el Teatre Grec ens porta La plaça del Diamant de Mercè Rodoreda, una obra essencial del nostre imaginari cultural que es plasma en l'escena dels nostres dies a través de la idea de multiplicitat i les ressonàncies del passat i el seu significat en el present. Per saber què se n'ha fet de la Natàlia, a qui molts recordaran com Colometa, i tornar a les evocacions de la plaça del Diamant, tenim la gran sort de poder compartir taula i micros amb la directora de l'obra, Carlota Subirós, i una de les seves actrius, l'Alba Pujol. Hola, Carlota, com estàs?
Hola, bon dia.
Hola, Alba.
Hola, bon dia.
Què tal?
Molt bé.
Molt contentes de ser aquí.
Sí, hi ha nervis abans de l'estrena o què?
Déu-n'hi-do, sí. Estem en un procés molt intens. Ho ha estat des de fa moltes setmanes i, de fet, molts més. I ara està en plena ebullició, sí, sí.
Clar, justament, a més, aquest text de Mercè Rodoreda, La plaça del Diamant, és un text que ja s'ha adaptat a cinema, a l'escenari múltiples vegades, no? Se n'han fet cançons. Vull dir, d'on o des d'on es pot enfocar aquesta pulsió, no? De recuperar-lo ara una altra vegada.
Sí, absolutament. Justament aquesta va ser, en tornar a llegir la novel·la, l'aposta més forta de dir, aquí hi ha la veu d'una dona, la Natàlia, que ens atravessa, que el riu de la seva vida i la seva veu travessa les generacions fins a nosaltres i d'alguna manera és com ganes de tornar-la a escoltar a ella, sentir aquesta veu que en realitat és tan anònima ni tan sols ha tingut el seu nom durant dècades, diguem, no? De fet, la novel·la fins i tot hi havia un moment que s'anava a titular Colometa i aquest nom que se li posa i que té tanta ressonància simbòlica, però ella és la Natàlia i és com aquest desig de sentir amb ulls d'avui que, a més, en les darreres generacions hi ha hagut tanta presa de consciència sobre precisament la vida de les dones en molts sentits, tornar a escoltar-la i d'aquí va sorgir aquesta gran idea de la caixa de ressonància, de dir l'espectacle serà una caixa de ressonància per sentir reverberar des d'avui, a través d'aquesta veu, les veus de moltes generacions de la nostra història, del nostre col·lectiu.
I d'aquesta versió que presenteu al Teatre Grec més contemporània a la plaça del Diamant n'hem de parlar, però clar, potser alguna de la gent que ens escolta haurà llegit la novel·la i també les més veteranes recordaran aquella peli i versió televisiva d'inicis dels anys 80. Aquella versió de 1983 dirigida pel Francesc Betriu, on molta gent recordarà una Sílvia Munt molt jove i un Lluís Omar també joveníssims, fent del Quimet i de la Natàlia, de la Colometa. I és això, allà s'apel·lava molt als espais del barri de Gràcia, aquests embalats, aquest so, que jo crec que és guai de sentir-ho en la versió antiga, no? I en la versió una mica que devia estar en l'imaginari de la Rodoreda. Però si hi ha una cosa que m'intriga és com es plasma tot això ara en una obra contemporània que apel·la en un mateix espai, tant a la plaça del Diamant i la vida quotidiana del barri de Gràcia dins i fora les cases, i alhora crear un espai que evoqui el món interior de la Natàlia, que, bueno, que molts recordaran, comença sent aquella gràcil dependenta d'una pastisseria.
Sí, uau, has dit moltes coses. Efectivament, aquesta sèrie jo crec que és un record, per mi és un record d'infància, fugir ser allò, moments de televisió a casa dels avis. Segur, estic segura que per moltes generacions és encara un record molt viu i realment la Sílvia Munt es va convertir com en una encarnació d'aquest personatge. Clar. que és una icona.
Tu hi has anat aquí, Carlota? O heu anat tu també, Alba, a revisitar la sèrie, per exemple?
Sí, i tant, sí, sí, sí.
Clar, i per tu, Alba, com és això de compartir aquest mateix personatge, no? També amb altres actrius, perquè abans la Carlota parlava d'aquest repte i jo crec que ho ha de ser, no? Perquè has de com recollir el personatge on algú te'l deixa, no? Servir-lo. És com compartir una mateixa creació comuna, no?
Mira, encara jo crec que ho estem entenent totes des de dintre el que estem fent. Des del primer dia vam olorar que seria una cosa molt màgica, realment, i de tot cor i de veritat, o sigui, l'equip d'actrius que som i la xarxa que s'ha creat és molt bonica i molt respectuosa, i crec que jo com ho entenc és com que som 11 mèdiums intentant canalitzar la veu de la Natàlia.
11 cossos per una veu que també són moltes, no?
Clar, som 11 instruments i una cosa que és màgica que està passant els assajos, diria que quasi bé a tots, i des de les primeres lectures, és que en moments diferents el text o la veu de la Natàlia ens envaeix i apareix ella purament. I ens com emocionem en moments molt diferents. El text ens sorprèn en llocs on no ens ho esperàvem. O sigui, estem com realment explorant profundament les paraules que va escriure la Mercè Rodoreda d'una forma molt sensible, molt viva i molt màgica. I això de que siguem 11, jo a vegades, això és com física quàntica, jo penso, és molt curiós, perquè clar, tu normalment quan assages tens algú amb qui parles, o algú que no ets tu, sempre.
Que torna la rèplica.
Que torna la rèplica, o que tens, no ho sé, però mai...
Que et contradiu, que se t'oposa.
Que et contradiu alguna cosa, o que li passa una altra... Tota l'estona, o sigui, et gires i et veus a tu, però que tampoc ets tu, sinó que és una altra cosa. Llavors, una espècie, es genera com una espècie com de vincle, de germanor, de ganes de tirar-la endavant. Són com 11 dones tirant endavant a una.
És,
hi ha algo molt potent.
Ens hem submergit i hem parlat força de l'autora i el text. Crec que és moment de viatjar fins a la dimensió sonora d'aquesta nova Plaça del Diamant.
Yeah!
Clara Aguilar, així, escrit seguit. Això és una de les seves peces de fa un parell d'anys, el Pussy Picnic. No, no, tot el que ha fet la Clara Aguilar ens fascina, però, clar, ella té un paper capdalt a la peça, a la teva Plaça del Diamant, Carlota. Com sonarà aquest embalat el 2023? Perquè, clar, de moment, el Nil i jo som tot intriga, no sabem què passarà aquí.
Sí, estem també en això, en ple descobriment ara mateix, perquè està sent un procés tan complex amb l'espai, amb les intèrprets, amb els objectes, que tampoc n'hem parlat, però l'escenografia del Max Lenzel fa una aposta molt forta, sobre molt abstracta i molt interessant sobre l'espai i l'ús dels objectes, igual que els treballa molt la Rodoreda. Aleshores, els assajos, en aquest sentit, estan sent de moltes capes molt potents al mateix temps, i la música, la sonoritat, les veus de les actrius són una de les capes que està ara mateix en plena eclosió, i la Clara tenia moltes ganes de trobar-nos. Hem fet un parell de col·laboracions petites en aquests últims anys, però ara tenim aquesta gran oportunitat immensa, que és un repte enorme per totes dues i per tot l'equip. Jo sempre explico que una vegada un director americà, el Peter Sellers, em va dir una frase que em va impressionar molt. Ell no parlava específicament del nostre teatre grec, sinó del teatre grec en general, però és una imatge que em ve amb molta força ara en relació a aquest espai. Ell deia, el teatre grec és una gran orella excavada a la muntanya per escoltar la veu dels morts.
Uau. I tu, Alba, aquest somni d'una nit d'estiu en el teatre grec a portar la Plaça del Diamant, com preveus viure'l? Com l'estàs vivint ja? Com t'ho imagines? Abans parlaves d'això, de tants inputs, no?, de l'escenografia. El que deia la Carlota també, de les ombres, com es projecten allà, com viatja a l'aire.
A veure, sí, parlo per les 11, crec, una altra vegada, però sí, tenim aquest punt de dir, en plan, nosaltres volem estar bé i gaudir-ho, però crec que serà tan especial i només dos dies, i quan no tinguem sostre i fem tantes vegades, no, o sigui, rematem tantes vegades al cel, jo ja començo, al principi hi ha una al·lusió directa.
El carro de les estrelles.
El carro de les estrelles estarà allà.
Sí.
Llavors penses... A vegades, quan ho parlem, pensàvem... Serà bonic, però ens emocionarem, no? I és com en plan... I no? Quan començarà? Quan ens començarem a emocionar? Perquè, clar, cada una té la seva entrada i cada una hi haurà un moment de... Uah, estem aquí... No ho sé. Crec que pot ser... Hi ha moltes ganes i penses... Tant de bo poguéssim estar-hi més.
Tant de bo poguéssim estar-hi més, i també com estem parlant amb vosaltres i abocant a la Plaça del Diamant aquest somni una nit d'estiu que tindrem al Teatre Grec d'aquí unes dates. Però això, deia, també com estem, però també a l'escenari volàtil ens agrada trencar-ho.
A veure.
Somiem en que tot això que hem parlat, tot això que estem suggerint de moment, que el Nil i jo no coneixem ni qui ens està sentint, si està sentint el podcast abans d'anar a veure l'obra, tota aquesta escenografia, tota aquesta nova plasmació, això s'evapora. Nosaltres ens estem inventant amb cada convidat o convidada un nou escenari per a aquella obra. I aleshores, clar, això també, doncs ens emocionem, i al final el Nil i jo, que també som una hidra de dos caps, doncs hem començat aquí a fer apostes. I per la Plaça del Diamant ens hem inventat fins a tres escenaris alternatius, i aleshores no sabem què preguntar-vos, sí, que trieu un, sí, com ho faríeu en aquest escenari. Jo crec que us podem descriure els tres escenaris,
sí,
vale?
Endavant.
I que també té una certa suggerència sonora. I a partir d'aquí, pensem, vols dir tu el primer?
En un primer possible escenari l'oli volàtil, la Colometa, la Natàlia, es veu atrapada per la pandèmia de la Covid-19 i es veu obligada a confinar-se amb els coloms.
Vale. Voleu sentir els tres i després
decidiu... Sí, perquè...
aquest és molt angoixant.
Aquest és terrible.
Sí, és heavy, eh? Sí, és heavy. Sí. Això al cap del Nil, que és complicat.
És sàdic, ho diríem.
És sàdic, és sàdic. Sí, sí, confinament amb coloms, amb tots els coloms que tenen allà al terrat. Molt bé. També podem proposar un parell de canvis d'embalat. Per exemple, en lloc de viure a finals de la República i fer tot aquest passatge per la misèria de la guerra i el franquisme, posem a la Colometa i en Quimet en companyia, però els toca viure a la Barcelona Olímpica. Barcelona! Barcelona! Vale. Aquest també té els seus exiguts. I després jo he pensat una cosa molt més senzilla, molt més de barri, però de barri com ja tocant molt a terra, que és que hi ha una finura en tot això, no? En l'embalat, segurament amb el que vosaltres fareu també, en estar sota les estrelles. I aleshores jo he dit, bueno, traiem l'elegància per un moment i aleshores canviem l'embalat per una altra portada d'escena molt més disruptiva. Per exemple, què passaria si la Colometa, la Natàlia i el Quimet s'haguessin conegut, per exemple, els autos de xoque?
Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque.
Sí, sí.
Això quadra. Això podria ser... Bueno, si uns autors de xoque, hem de parlar amb el Max. O sigui, un moment. Autors de xoque...
En comptes de ballar agafats, com allà amb els autors de xoque, eh?
No, em sembla brillant, la tercera. De fet, o sigui, he de dir que vaig anar al Sónar.
Clar, els autors de xoque del Sónar.
Del Sónar,
aquells,
clar,
aquells,
pensava,
la aviam, gent trifàsica, o sigui, a les 5 del matí.
Clar, però, sí, sí. Però pensava, bueno, és que seria el meu embalat, no?
És un embalat contemporani, clar, molt destroyer, que jo hi ha hagut, això, matinades al Sónar, que passa per allà i dius, però hi ha molta gent aquí als autors de xoc, que està aquí el DJ Ando i està aquí i no estan mirant res d'això, estan aquí als autors de xoc.
I en hores molt fortes. En hores... els autors de xoc del Sónar, en hores molt fortes.
Vale, per tant, l'Alba es queda amb autos de xoc. Tu, Carlota?
Ostres, m'ho passes difícil, eh? La veritat és que la primera, en realitat, no està tan lluny de la novel·la, eh? La Natàlia confinada amb els coloms, ella viu aquest horror de tenir la casa envaïda pels coloms i he de dir que la Clara Aguilar, que recentment ha sigut estrella convidada del Sónar, sí, i que la tenim allà al mig, té, com se'n diu?
Fòbia, no?
Fòbia, no sé quina és la paraula, té una fòbia insuportable.
Els ocells.
Ocells, només de pensar-hi gairebé, de manera que...
De fet, una condició que va posar...
Precisament.
Era que no hi hagués cap ocell.
Viu, exacte.
Viu.
A l'escena, i per tant, en realitat n'hem parlat molt, perquè és una vivència per la que passa la Natàlia, la d'estar tenir la casa plena de coloms i de fet això provoca la seva primera reacció en contra. Aleshores, sí, aquesta situació tan angoixant que hem viscut en aquests últims anys, no la veig tan lluny. Els autos de xoc tampoc, perquè en realitat hi ha un aspecte popular de la verbena, de l'embalat, de la trobada d'ells dos, del barri de Gràcia, que estem parlant d'una història de gent molt, molt humil i molt a terra, i és també el que la fa tan emocionant. Potser la Barcelona Olímpica és la que m'ha quedat més lluny,
sí,
eh?
Sí, sí, és la que veig que el putle, el trencaclosques sí, de personatges, sí, i humanitats, és, sí, uf, aviam com ara en tornem, no? Però bueno.
Està molt a prop de la pell i de la terra, aquesta, sí, novel·la, sí.
Molt,
sí,
molt.
Sí, molt.
Teatre Grec, 13 i 16 de juliol, La plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda, portada a escena per la Carlota Subirós. Carlota, Alba, molta merda, moltíssimes gràcies per venir a Ràdio Maconda, la ràdio de les biblioteques i aquests escenaris volàtils que estem en l'Iran, el Nil i jo, i compartir tots aquests moments els micros a nosaltres, perquè, això sí, ens heu tornat una mica bojos i delerosos.
Merci per venir i us desitgem que el Teatre Grec, que és aire lliure, no paregui cap ocell per sorpresa.
Exacte. Moltes gràcies, ha estat un plaer i he de dir que és meravellós haver vingut a la biblioteca Gabriel García Márquez, preciosa, impressionant, i gràcies per vostre acolliment i la vostra escolta. En parlar-ne fa venir ganes a nosaltres, sí, mateixes de...
Jo estic frisós, ja.
Sí, sí, sí. Jo és que ara no sé què faré. És que ara no... Bueno, posar-me aquest podcast. Això és el que faré.
Estupendo.
En bucle.
En bucle. Moltes gràcies.
Gràcies.
Merci,
a vosaltres.
Molta merda.
El Grec Festival de Barcelona no només ens permet veure els noms més destacats de l'escena catalana, sinó que és una ocasió excel·lent per descobrir grans noms internacionals que no sempre passen per casa nostra. I'm going to a town that has already been burnt down. I'm going to a place that has already been disgraced.
Més enllà dels noms que ja hem comentat, com ara la companyia de circ australiana Gravity and Other Myths, que obre el festival, o espectacles tan punyents com els de la brasilera Carolina Bianchi o el samoà Lemmy Bonifacio, al Grec també tenim grans veus de la música internacional, com la que ara sentim. Rufus Wainwright aterra al Teatre Grec el 24 de juliol per presentar a Barcelona el seu disc Folkocracy.
I és que, més internacional, el Grec 2023 també és molt musical. El compositor novaiorquès David Lang, que potser us sona perquè va fer la música de la pel·lícula La Juventud de Paolo Sorrentino, presenta al Teatre Grec una relectura de l'òpera Fidelio amb el cor d'homes de l'Orfeo Català.
I això és el 22 de juliol al Teatre Grec.
I got a love. Aquest és, per exemple, un clar exemple, no?, de com el Grec vesteix ponts musicals i internacionals des de la música, però en tenim més.
A la Sala Paral·lel 62, el músic català Raúl Refri presenta un concert conjunt amb la cantant italiana de Tarantella Maria Mazzotta. Això és el 19 de juliol. I'm
so tired of America. I al mateix espai, el dia 20, s'uneixen tres veus joves. La cantant i compositora portuguesa Luisa Sobral amb les catalanes Lucía Fumero i Rita Payés. Nunca vas a comprender que yo te quise. Nunca vas a comprender
cómo. Les amants de les arts performatives heu de saber que, al Grec, també la música es mescla amb el teatre o la dansa.
És el que passa, per exemple, a Fem una bona pena abans de morir, que uneix la dansa de Sonia Gómez amb la música de Los Sara Fontan.
El 8 i 9 de juliol a l'Auditori. Por favor, que
sigo aquí, ya no quiero sufrir más. O el que passa també al musical Forevita, una estracanada musical. Una bogeria mamarratxa i descomunal del Jordi Prat i Coll per retre culte a Eva Perón a través de les cançons del musical, òbviament, Evita, de Lloyd Webber, però també d'altres musicals o de divas d'aquí i d'allà, com per exemple Rafaela Carrà.
Per viure aquesta festassa, fitxeu al Teatre Grec el 27 o el 28 de juliol. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta con amigos y sin ti.
Anar al museu i veure-hi una obra de teatre o anar al teatre i trobar-se passejant per una exposició. Aquestes serien dues maneres de tractar de definir allò inclassificable i poderosíssim que ha creat el col·lectiu artístic Cabo San Roque amb la seva trilogia de teatre expandit. Tres maneres d'entrar. Rodoreda, Verdaguer, Brossa.
Aquest estiu, en el marc del Grec 2023, podeu visitar aquests tres artefactes teatrals al CCCB. Un recorregut que consuma 7 anys de treball aplegant tres escenaris volàtils i dramatúrgics. No em va fer Joan Brossa, estrenat el 2016, Dimonis, del 2019, i Flors i viatges, una recreació extraordinària de l'obra de Mercè Rodoreda, que s'estrena a Barcelona aquest 2023.
Sempre hi ha un altre company del teatre. La possessió és un teatre.
Me diu que...
Per deixar-nos emportar pels seus imaginaris sonors i visuals, explorar les seves rutes de pensament i aprofundir en les guies literàries que recreen a la seva obra, tenim la gran sort de tenir a nosaltres a la ràdio a la Laia Torrents i al Roger Aixut. Cabo San Roque. Hola, Laia, hola, Roser, com esteu?
Hola, molt bé. Molt bé.
Hola.
Moltes gràcies. Estem amb això en marxa, crepitant. Quines emocions sentiu en aquests dies de Grec i de tota la trilogia de Cabo San Roque després de tants anys en un sol espai, de fet?
Hi ha força emocions, la veritat. D'una banda, no estem tenint massa temps per pair les per coses, pair. Perquè també alhora venim ara de desmuntar Flors i Viatges a Madrid, a Matadero, i anem molt a toc de pito. Però, o sigui, de l'inici de la trilogia al Grec, és una sensació molt agradable veure com està funcionant No em va fer Joan Brossa, per exemple, que sí que l'havíem fet fa un any a Cuenca, però és la primera de les obres de la trilogia, com has dit, el 2016 es va estrenar, i és molt gust veure com ja una mica com que te n'havies oblidat, no?, de com funciona la recepció de la gent, no?
Clar.
A mi el que m'interessa i el que m'està com emocionant, no?, és com dialoguen tres obres que no estan pensades en conjuntament, sinó que primer en van fer una, després en van fer una altra, i vam acabar amb Flors i Viatges, no? I veus que, tot i ser obres molt diferents, expliquen moments teus creatius diferents, i també és això, tres maneres d'entrar a l'art sonor i tres maneres d'entrar a la literatura molt diferents. Dialoguen, no? Tenen punts en comú i, sobretot, moltes diferències, no? Clar. I això, poder-ho veure tot conjuntament, és, ostres, crec que pot donar una dimensió en el públic de la nostra obra molt propera a la realitat.
Clar, perquè, de fet, per qui no conegui, no, el que ens presenteu ara, el CCCB, és una trilogia sonora i visual a partir de, com deies, tres grans noms de la literatura catalana, que són Joan Brossa, Jacint Verdaguer i Mercè Rodoreda. Clar, vosaltres que veniu, no, del món de la música, de l'enginyeria industrial, d'on sorgeix aquest moment d'aquesta voluntat de partir d'obres literàries tres vegades?
Nosaltres, en general, partim sempre del text, tot i que l'utilitzem poc, o l'utilitzem sobretot a nivell sonor. Però des de fa mil anys, vull dir que l'orquestra mecànica o el torn de nit també tenia molt a veure, doncs, des de Boris Vian, encara que algú podria dir, ostres, doncs, sí, nosaltres, no?, l'Escuma de los Días, o l'Escuma dels Días, està molt present a torn de nit, era molt present. O sigui, sempre partim del text, i per tant, per nosaltres no és un fet estrany a partir de tres autors catalans.
Molt bé, doncs ara sí, fem-ho a pams, aturem-nos breument en cadascuna de les obres que conformen aquesta, ara sí, ja trilogia d'imaginaris colossals, i comencem per Dimonis, que és un viatge poètic, inquietant i experimental que s'endinsa en els exorcismes en els quals va participar Jacint Verdaguer. És que, clar, ara irrompa aquí el Niño de Elche i se'ns ha trencat la ràdio. No podríem seguir, o sigui, hauríem de deixar de parlar. Vale, vaig a dir algú pràctic, algú que ens separi de la bogeria, perquè ara ens hi endinsem del tot. Podem veure Dimonis al teatre del CCCB del 5 al 30 de juliol en passis cada hora, des de les 5 a les 8, durant els dies laborables, tot i que els dilluns no hi ha funció, i la cosa varia, o sigui, que sí, mireu-vos les webs, els festius i els divendres. Hi ha altres passis, hi ha més passis, i hi ha oportunitats per tothom per veure-ho a un preu ultraconòmic. Una cosa que t'aixeca l'esperit i fa que la teva ment viatgi a galàxies molt llunyanes.
Més si ja passis en castellà, no passis en anglès, vull dir que mireu-vos-ho bé també, perquè a vegades és allò de que has de... No? Sí. I és això, és molt curteta, no? Això és una cosa que jo crec que és molt xula, perquè pots
fins i tot anar... Sí, jo sé de gent per aquí que l'ha vista fins i tot tres vegades, ja. Sí.
Jo l'he vista dues,
Jo una, i vaig sortir com Gimme More, sí, que totalment. Abans parlàveu del públic, i és part del que també ens interessa molt preguntar-vos quines menes de reaccions, perquè no farem cap mena d'espoiler, o cap que vosaltres no vulgueu fer, però sí que hi ha una narrativa, evidentment, hi ha un munt d'elements que ara intentarem descriure no sé com breument, vale? Estem sentint el Niño d'Elche allà, que l'estàs sentint durant la instal·lació, tot i que sentim més coses. Dic instal·lació per dir una paraula, sí. Perquè és com, em podeu abufatejar.
No, ens sentim còmodes amb el terme.
Però sí que hi ha com això, hi ha com un, una sèrie de pics narratius i un crescendo que fa que la gent surti allà sense veu. Quina mena de feedbacks heu rebut així espectaculars?
Mira, avui la Rocío Molina no ha penjat un post i ella, que hi participa, ella ha penjat una història dient...
Amb les seves coreografies.
No, sí, no us ho perdeu, és brutal.
Clar, la Rocío fins ahir no ho havia vist.
I... Hola!
Encara no.
Déu-n'hi-do.
Sí, confia cegament en nosaltres i
l'hem vist a nosaltres
portar.
A ella abans que ella veure a si mateixa.
I qui va anar ahir també... No sé si se'n va adonar que ella era...
Que ella estava al costat mirant-se.
Hauria sigut bo això també, saps? Vull dir, hi ha gent com una mica despistada, no? Però, no, que de sobte girar-te i ja no saps si allò ha de passar a cada representació, no? És a dir, que hi ha la noia, la ballarina.
No, doncs mira, des de Guille que diu me ha fascinado, no? El niño del Che que ens va dir ¿qué habéis hecho? Me doy miedo a mí mismo.
No? Perquè també hi ha moltes veus, no? Una gran multiplicitat de veus, de fet, veus literàries, no? Hi ha l'Enric Casasses, del qui parlàvem, no? La Núria Martínez Bernis, la Jordina Bosch, que és també del Museu Verdaguer, no? Però també hi ha veus de l'antropologia, com el Manel Delgado, hi ha veus de la música, el Niño d'Elche, que dèiem, de la dansa, la Rocío Molina, no? La virologia, l'exorcisme... Vull dir, volíeu també posar en comú l'obra de Verdaguer amb totes aquestes disciplines per, d'alguna manera, com universalitzar-la més, o va ser una cosa que va sorgir...?
Sí, hi havia la intenció... Nosaltres ja teníem molt clar que volíem parlar de la possessió. Uh-huh. En, o sigui, agafar d'aquests temes generals que hem dit al principi. Doncs aquí, concretament, agafar aquesta experiència de Verdaguer i aprofitar-la per parlar de la possessió, que és un tema universal de tots els temps, podríem dir. És un gran hit de tots els temps.
A partir d'aquelles visites que feia el Verdaguer, diuen, a un pis del carrer Emirallers del Born, no? I que ja tenia una sèrie d'experiències, i a partir d'aquí aneu tirant del... I del que va fer el Casasses el 2014, no?
Clar, però la possessió, en realitat, és un hit universal.
Exacte.
De totes les cultures, mm-hmm. I en tots els temps. O sigui, és un tema que ha estat des de abans de la història, diguéssim, mm-hmm. No? I llavors, nosaltres també vam veure molt clar abans de la pandèmia que volíem relacionar-ho amb el paràsit, no? I amb el, uh-huh. amb el paràsit i amb el virus que tenen en comú amb la possessió, doncs que un ens alié, un ens estrany, entra dins un cos i modifica les seves propietats o se'n beneficia, no? Uh-huh. De les seves funcions. A partir d'aquí, nosaltres, totes aquestes lectures que portàvem en paral·lel sobre aquest tema, vam agafar aquesta gent de disciplines diferents, doncs antropòlegs, poetes, inclús algun exorcista,
uh-huh.
i viròlegs, i els vam fer les mateixes preguntes. O sigui, ells ens responien a les mateixes preguntes. Per què? Perquè si parlem de lligams... És un uh-huh. tema que està en tots els exorcismes, el lligam, com lliga uh-huh. el posseït, el dimoni, o sí, el dimoni, com lliga el posseït, no?
Clar.
O com l'exorcista lliga el dimoni o l'esperit que està dins del posseït, com un virus es lliga en un organisme que entra, no?
Clar, llavors... Que el virus gairebé es posseix, perquè no té informació genètica i la pren, diguem-ne, però té a veure ben bé amb el concepte possessió i virus, i
clar,
jo el veig sí, totalment.
No? Sí, clar,
sí.
La idea d'on entrar, no?, en sí, un cos.
Clar,
sí, dir.
Llavors, ells feien respostes a la mateixa pregunta, però des de la seva disciplina. Mm-hmm. I això ens interessava bastant.
Increïble. Anem cap a Joan Brossa, que inspira la primera obra de teatre expandit d'aquesta trilogia. Gots de plàstic, culleretes, màquines d'escriure, cintes mètriques, vapors i teles i lletres que deformen l'espai a No em va fer Joan Brossa. Podeu veure No em va fer Joan Brossa del 5 al 12 de juliol a la Sala Raval del CCCB. Els preus i els horaris són semblants a l'anterior, o sigui que també és molt fàcil accedir-hi durant molts dies. No sé com voleu introduir, perquè també és tot un viatge, això, les primeres passes a les palpentes quan entres en aquesta sala i dius, què és això? De quina manera introduiríeu? Com, no t'explico res, però quan entris, tiques l'orella cap aquí. Aquí, o tingues, pensa en això.
Sí, nosaltres anomenem, en dèiem, una prosa transitable. Però és veritat que quan va estar... Aquesta peça ja va estar a Alemanya, no?, més d'un cop, i a Berlín...
Sí, ha viatjat molt.
Sí, i li van posar un nom, suposo que per la gent que no tenia cap referència amb Joan Brossa ni amb Cabo San Roque, fins i tot.
Òpera mecànica.
Sí, era òpera d'objectes.
Òpera d'objectes, bueno, tot s'hi val, clar, clar.
Sí,
bueno, al cap i a la fi, en Brossa ja feia... poemes objecte, no?
I poemes transitables. Nosaltres en dèiem més una prosa, perquè un poema potser és més sintètic i aquí és molt més exuberant, no? O sigui, Brossa triava objectes molt concrets i molt pocs per fer els seus poemes objecte, i aquí és un farciment, no? Nosaltres també hi som, però busquem l'objecte no només comú, sinó anònim, no? I en la reproducció, en la multiplicació, en l'aliteració, ell utilitzava l'aliteració de la paraula per fer els seus poemes fonètics, nosaltres agafem com a recurs, però traslladat a l'objecte, no? Sí, per generar paisatges.
I la peça que arriba a Barcelona de la mà del Grec Festival 2023 i completa d'alguna manera la trilogia entorn les lletres catalanes és Flors i viatges, que ens endinsa en un bosc de fantasia on contemplem la guerra a través dels ulls de les dones.
Було то не місто, то був ліс. Я мала вдосталь часу, аби мені наснилося, що я була рибою, птахом, змією, гієною.
Flors i viatges es pot veure a la sala Raval del CCCB del 15 al 30 de juliol amb tots els horaris i varietats que us hem comentat fins ara i que podeu consultar per no fer aquest podcast infinit.
A Flors i viatges el que feu en aquest cas és posar en comú, perquè he parlat molt de Rodoreda, però no només, no?, hi ha per allà Rodoreda, sinó que aquesta Rodoreda la poseu en comú, les seves paraules, el seu univers, amb testimonis de dones i nenes que van viure la Segona Guerra Mundial, que estan recollits per l'Svetlana Alexeyevich, no?, i amb les veus de, també, no?, que ressonen les dones refugiades de la guerra d'Ucraïna. En quin moment Rodoreda mits refugiades? O sigui, en quin moment succeeix això?
I l'Svetlana Alexeyevich, perquè clar, és importantíssim.
Clar, nosaltres el procés d'investigació o de capbussar-nos en els llibres dura un any i mig, normalment, en aquests períodes de 3 anys. Dos anys i mig, dura un any i mig o així, no? Llavors, nosaltres anem obrint, ens anem capbussant, i arriba un moment, doncs, que hem de tenir com una visió clara de què ens fa tancar el paquetet, no? O sigui, aquest anar obrint, en algun moment has de fer un replegament, no? Ja portàvem anys amb Viatges i Flors, i... Bé, és un llibre amb una visió com molt sintètica, amb uns contes, amb una mirada infantil, no? I de sobte, quan va començar a passar la guerra d'Ucraïna, comencen a aparèixer imatges que et fan pensar, no? Llavors vam veure que en realitat Viatges i Flors està parlant de la guerra tota l'estona. Hi ha contes que és més explícit que d'altres, no? Però de sobte, quan vam veure que aquell llibre estava tota l'estona en realitat parlant de la guerra a través de metàfores, vam dir, ostres, doncs, les refugiades, contactem amb aquestes dones que estan arribant a Girona, que estan vivint aquí, i traduïm Viatges i Flors a l'ucraïnès, fem que elles diguin aquestes paraules de la Rodoreda. No fem que parlin de la seva experiència personal, sinó a través de la seva experiència personal estaran posant la seva condició en les paraules de Rodoreda.
No? I nosaltres passaríem tot l'estiu parlant amb els Cabo San Roque i submergint-nos una vegada rere una altra en les seves instal·lacions dramatúrgiques. Bé, no m'ho feu dir perquè no sé com dir-ho. El cas és que a escenaris volàtils també muntem certs tinglados, ¿vale? Això sí, una mica més escatxarrats, perquè, mira, ens agrada interrompre l'harmonia d'aquesta cosa discursiva tan guai que estàvem fent ara, que estàvem aquí ja barrufant absolutament, també les formes, i en plena febre d'universos alternatius, que estem vivint ara tot arreu, volen parlar d'universos alternatius com si fossin nous, ens imaginem altres ambients o propostes de serrapades per jugar amb les nostres convidades. Podem pensar que els escenaris s'evaporen, es desintegren, que la nostra ment viatja a un altre univers, el que vulgueu. N'apareixen d'altres escenaris, vinguts a les nostres perjudicades ments. Tenim tres idees que no valen un duro, que hem tingut el Nil i jo, ¿vale? I vosaltres, és que mai sabem què demanar, d'aquestes tres idees, d'aquests escenaris alternatius. Podeu triar una o ens dieu com us ho faríeu per portar endavant aquesta mena d'altre escenari nefast, ¿vale? La primera, Nil, va.
La primera idea, mira, ja que dèieu que voleu fer un decàleg, potser, qui sap, que obriu la porta a aquesta realitat, no? Doncs us plantegen fer una instal·lació sonora, també vinculada amb el món literari, però protagonitzada per algun nom, diguéssim, una mica polèmic, una persona viva, a més.
Més esmolat, no? Més polèmic.
Podríem dir Pérez Reverte, podríem dir Vargas Llosa, Carmen Mola, Juana Dolores.
Los hombres son como los postres, son innecesarios, pero son un lujo. Sí, estamos totalmente inmersos en la cultura de la victimización. ¿Cómo describiría Cataluña? Es un territorio de acogida que al mismo tiempo es hostil.
Peor no es Hitler, sino la gente que aplaudía a Hitler. Es todavía peor que Hitler. El idiota que dijo, no, el Führer nos va a llevar a la gran Alemania, ¿no?
Yo creo que estamos en un momento súper mediocre de absoluta decadencia.
Bueno, aquí jo m'he permès fer un muntatge de les veus del Pérez Reverte i la Juana Dolores. He pensat, si ara tires més endavant, Julián, ja veuràs que hi ha un moment que es solapen totalment. És com, per què haig de seguir jo editant això? Perquè m'he cregut que vos en Roque per un moment, perdoneu-me.
Pues
perdoneu-me.
Ja estava allà, això.
Saben, puja.
Sin duda.
Jo tenia una memòria excel·lent. És la fi del món, això, que la Juana Dolores i el Pedro Verde parlant alhora.
És curiós que...
I tu cansa.
És curiós que aquí estan molt d'acord, eh? Jo penso en aquesta, no? Estamos en un momento de absoluta decadència.
Sí, de
que deia la Juana Dolores i el Pérez Reverte estaria superdacord. Bueno, ja ho ha dit.
Vale, aquesta és la primera proposta, és heavy. Convencem una mica, Nil, tens alguna cosa una mica més tranquil·la, no tan esmolada?
Vinga, va, una per gent menys atrevida, vinga.
Però bonica, però boniquíssima. Però bonica.
Sí, de fet, lliga amb una cosa que heu dit a l'inici, no? Que us van dir que a Brossa li hauria agradat veure la vostra peça. Havíem pensat què passaria si Verdaguer, Rodoreda i Brossa ressusciten d'entre els morts i venen a veure les vostres instal·lacions sonores. Quines notes us passarien? Quin feedback us donarien?
Uau!
Imagina't, eh? Ja, incorpore presente, eh? És com el que ni Cabo San Roque, que no es cansen de sorprendre'ns, vosaltres mateixes, és com, bueno, és que ara m'ha rebentat el cap a mi.
Què pensaria Verdaguer, el niño d'Elche, no? En aquell moment, vull dir.
Com us saludeu, no? Vale, aquesta és la segona, que jo crec que és la que és més... Bueno, que no és la més elegant. Ara jo vinc a desmuntar-ho tot. Jo afegeixo una tercera distopia, vale? Fruit dels meus tocs. Tocs de toquecito, de ara poso el got aquí, ara el poso allà, vale? Inquietuds i fins i tot malsons viscuts després de visitar les vostres obres. Tu imagina que us donen zero pressupost per una nova instal·lació, obra, digue-li com vulguis, però us diuen que podeu aprofitar d'això que tenim al CCB mateix, tot el que quedi després de que la visitin una excursió d'elefants i amb tot el que queda allà, el que caigui del terra, aquí podeu fer una nova instal·lació. Clar, aquí els elefants fan el que poden, no? O sigui, hi ha els elefants i Brossa, què esperaves? Què esperaves quan sona per allà Wagner per un costat i, pues, clar, pues... Vale, aquesta és la més escatxarrada de totes, però...
No sé quin escenari...
És una idea, eh?
Va, quin respondríeu?
Una combinació de les tres és bastant potent, eh?
Sí,
seria molt ambiciós,
Estaria bé.
És com, rotllo... incompliríem la del zero pressupost, segurament.
No, potser... zero pressupost perquè seria reciclar el que destrossin els elefants.
Dic les tres alhora.
Ah, bueno, clar.
Segurament
clar.
En Pérez Reverte i la Juana Dolores demanaríem.
Si demanem una mica de pasta ells mateixos, no? Sí. Podeu estar aquí xerrant durant 16 nits, però...
Però, clar, també els elefants, el moment d'actuació dels elefants, més enllà del que deixen destrossat, a nosaltres també és una cosa que sempre ens ha tret bastant.
Anava a dir...
Els animals actuant...
Sí, que està molt prohibit a Catalunya. Però també un somni humit d'en Roger sempre és la destrucció. no? I hem fet alguna obra basada en la creació a partir de la destrucció. I és un tema d'aquest també recurrent que sempre està allà d'algun dia només destrossarem.
Sí, sí, clar, el moment de destrucció és
el problema que poètica. La destrucció amb zero pressupost té aquest problema de que, clar, si tot és fungible, no? De tenir molts quartos.
Però està bé trencar-ho tot, és que està bé, està bé. Mira, s'hagués trencant-se tot. Els elefants s'hi han quedat, eh? Molt bé, doncs No em va fer Joan Brossa, Dimonis i Flors i Viatges són els espectacles que podeu gaudir per part dels Cabos San Roque fins al 30 de juliol al CCCB. Laia Torrents, Roger Xut, Cabo San Roque, moltes gràcies per visitar l'Escenaris Volàtils i venir aquí als micròfons de Ràdio Maconda, la ràdio de les biblioteques.
Merci per venir, molta merda.
Moltes gràcies per convidar-nos. Aneu buscant els elefants, que nosaltres posem la resta.
Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les biblioteques de Barcelona.
Ai, i també que estàvem parlant de tots els escenaris possibles del Grec i gaudint amb convidats com el seu director, el Francesc Casadesús, també l'Ivan Morales, la Carlota Subirós, l'Alba Pujol i el Roger i la Laia de Cabo San Roque, però això, com un somni d'una nit d'estiu, també s'acaba, Nil, i ens hem d'acomiadar. Moltíssimes gràcies a tothom que ha fet possible aquest Escenaris Volàtils, el Consorci de Biblioteques amb la producció i la gestió de la Montse Pozo, que junt amb el Festival Grec d'enguany han creat aquest podcast en el que hem posat veu i hem posat ànima i hem posat tota la nostra força, gent com el Julián Figueras, ué, la Martina Tatger, ué, el Joan Miquel, que va venir un dia a fer-nos de tècnic, ué, el Nil Martín, que és el number one, i hem estat aquí compartint micros en una mena de debut teu a Ràdio Maconda, que jo confio que sigui l'inici, com deia aquell, l'inici d'un bonic sarau. Sí, sí.
Clar que sí. Però, Albert, també gràcies a tu, però... Albert, però és que què et passa? Estàs bé?
Perquè vaig mal vestit.
Ah, no. No, la teva mà. La teva...
Però no em veig la mà. Què està passant?
El micro? Estàs apareixent el micro?
No, mira aquella part de la taula. Sí. Si és que no es veu res. Però, escolta, està desapareixent. El meu micro també està desapareixent. Tot s'està dant una mica la...
La gran corona li tapa els ulls. Sol sempre d'or-li pesa mà. Que per allà em va arrossegant la llarga capa com un joguet. Que ha estat vestit amb les robes de qui jugava com un ninot. Que ha estat vestit amb les robes de qui jugava com si els...